Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Amb la permanència matemàtica a la butxaca, el Sabadell ha tornat avui als entrenaments, havent gaudit dels dos dies de descans lliures com a premi pel partidàs de diumenge passat davant del Mallorca. A més, ho fan fixant-se nous reptes. Queden només dues setmanes de competició, però segueixen havent-hi d'al·licients. El més sucós, i segurament un dels més complicats, és el de la Copa, que és a 4 punts, i per tant no permet cap contratemps i a l'espera del que faci la resta, ja que no queda marge. També el del Zamora, que ara mateix tindria el porter arlequinat Roberto Gutiérrez, i especialment el d'encadenar per primer cop tres partits guanyats de forma consecutiva. Veníem reclamant des de fa mesos la famosa ratxa que permetés al centre d'esports fer un salt a la classificació. Fins ara el topall, el sostre màxim, era de dues victòries seguides a la primera volta contra el Llagostera i l'Alcoyano. Ara l'equip de Saligra té l'opció de sumar-ne tres més tard del que tots voldríem, començant pels jugadors, però més val ara que mai i més encara si val per apropar-nos una miqueta més a la Copa del Rei de l'any vinent, el que pot ser un carmelet per començar la 18-19 amb bon peu.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Sentirem Aleix Coc, que ha passat fa uns minutets per la sala de premsa de la nova Creu Alta. Xerrarem també amb Àlex Cortell, davanter del Levante Atlético, ara han passat al Mestalla i també al Sabadell. L'últim fora de lloc de la temporada amb el Marc Pijuan fent recomanacions dels que viatgeu a Paterna, el comiat de José Luis García del Planadeu, les opcions de salvació dels equips sabadellencs a la preferent femenina, l'estrena dels play-offs pel títol d'aquest vespre per l'Astralpool masculí de Waterpolo, la renúncia a l'europeu de Judit Ignacio o la Titan Desert des de dins un dia més amb el Santi Ramos.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid és el primer finalista de la Lliga de Campions. Els blancs seran a Kiev després d'empatar 2-2 ahir al Bernabéu davant del Bayern de Munic a la tornada de les semifinals, en bona mesura per l'errada clamorosa del porter bavarès Ulreich al segon gol de Karim Benzema. Avui l'equip de Zidane coneixerà el seu rival, surt del Roma-Liverpool amb 5-2 a l'anada pels anglesos. A més, novena Lliga Catalana seguida pel Barcelona a l'assa de bàsquet. Ahir l'equip d'Svetislav Pesic va endur-se el títol superant el Morabanc Andorra 89-70. I encara al món de la cistella, la selecció catalana femenina juga un amistós contra Montenegro. El partit es disputarà el 25 de maig a Girona, en el marc de la capitalitat del bàsquet femení que té Girona el 2018. Feia 6 anys que la selecció no disputava un partit. Finalment, a l'Hockey Lliga, el Barça-Lassa manté els 4 punts d'avantatge respecte al Liceo Gallec. Ahir cap dels dos va fallar, els blaugranes golejant 10-0 al Vic, al Palau Blaugrana i els de la Corunya 6-2 davant l'Igualada.
Han parlat en les últimes hores.
Zinedine Zidane, l'entrenador del Madrid, creu que patint la classificació per la final de la Champions té millor regust.
És el que hi ha, el futbol tens que sofrir, no pots aconseguir coses en la Champions, sobretot, que la Champions sabem l'exigència del nivell, sin sofrir, tu no pots estar en la final sin sufrimiento. I és aún mejor. Es más bonito, porque al final sí, bueno, para el corazón un poco complicado, pero hay que estar tranquilo.
I en la mateixa línia, Keylor Navas, porter blanc, i decisiu pels madridistes, analitza així el duel contra el Bayern.
Ellos son un gran equipo, individualmente tienen jugadores muy muy buenos que pueden ponernos en problemas, entonces sabíamos que nos iban a atacar, ellos necesitaban ganar el partido, y bueno, al final estuvimos bien, defendimos, y el momento que atacamos, concretamos y bueno, contentos.
I a les xarxes socials.
La crida de l'Escola Pia de Futbol Sala per acompanyar l'equip demà a Montcada i Reixac. Demà en parlarem a l'Hotel Suís. De moment, un tastet que trobem a @futsalpia a Twitter, a les xarxes socials. L'entitat Escola Pia escriu: demà juguem els vuitens de final de la Copa Catalunya contra el Montcada. Volem organitzar una sortida per animar l'equip i fer-li costat En aquest moment tan important de la temporada, necessitem més que mai el suport de l'afició per accedir a la final a 4 tan desitjada. Tots units volem seguir fent història. La convocatòria és una hora abans del partit, és a dir, a 8:45, al carrer Garcilaso, aquí al centre, per anar plegats cap a Montcada.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I mig per sobre de les dues en directe aquí a l'Hotel Suís aquest 2 de maig del 2018, l'endemà del Dia del Treballador, han tornat a la feina precisament els homes de Toni Saligrat, al Centre d'Esports Sabadell, amb aquest objectiu. Per cert, corregim una dada, no són 3, són 4 els punts de distància, com dèiem ara en començar, respecte a la Copa del Rei. Són dues les places a més de les 5 directes. Ja us dèiem en el seu dia que al final un acaba parant vots a l'hora de fer números per veure qui s'ha de classificar i qui no des de la segona B per la propera edició de la Copa del Rei. La cosa està un pèl complicada, 4 punts faltant a 6 pel final, però com dèiem, el primer que ha de fer el Sabadell és sumar els 6 que queden. A partir d'aquí haurien d'esperar els arlequinats la resta de marcadors per veure si poden o no disputar la competició del CAO la setmana vinent. Com dèiem, avui la plantilla ha tornat a la feina després de 2 dies de descans, aquest premi pel partidàs contra el Mallorca de diumenge. Toca afrontar l'últim desplaçament de tota la temporada. Serà diumenge a les 12 a l'Antonio Puigà des de Paterna. Avui han entrenat a Sant Oleguer. A partir de 11:45 del matí ha començat aquesta sessió. I tot seguit ha comparegut en roda de premsa l'Aleix Coc, el central tarragoní, que aquesta temporada ho ha jugat pràcticament tot a l'eix de la defensa, però fins i tot també alternant aquest lloc amb el de lateral, depenent de com anava la cosa i quantes baixes tenia al centre d'esports. Ha jugat 30 dels 36 partits i tots 30 de titular. Marc Pijoan, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
Espectacular, els números de l'Aleix Coc, un autèntic fix a l'esquema de Toni Saligrat. No sé què ha dit avui el de Tarragona.
Doncs una roca, l'Aleix Coc en aquest eix central de la defensa, com bé deies també al lateral, quan l'equip ho ha necessitat. Doncs vaja, no, l'Aleix Coc, que amb la línia també de la resta dels seus companys, tranquil, relaxat després d'aconseguir matemàticament la setmana passada contra el Mallorca aquesta victòria, aquests punts necessaris per certificar la permanència. I li hem preguntat una miqueta per la clau d'aquesta temporada en la qual l'equip en certs moments ha patit, però la realitat és que quan ha hagut de guanyar o ha hagut de puntuar, o quan la cosa es podia complicar una mica, potser recordem el partit de Llagostera, el partit contra el Formentera de fa tot just un parell de setmanetes, doncs l'equip ha respost perfectament sobre aquesta resposta, sobre com l'equip s'ha anat sobreposant a tots els esdeveniments aquesta temporada. Li hem preguntat a l'Aleix Coc i ell ens ha donat una mica la clau de per què l'equip ha pogut superar aquests moments.
Sí, jo crec que el més important d'aquest equip és, a part de l'experiència que tenim, doncs és això, és saber estar en cada moment, no? En els moments més complicats, doncs estar ben juntets, no patir. Jo crec que una de les claus més importants d'aquest any és que defensivament tot l'equip ha treballat d'una manera excel·lent, no? Això també, bueno, es pot reflexar en que Roberto ara mateix és el porter amb un coeficient més baix de gols en contra, no? Jo crec que això també ha sigut una clau molt important, que això ha fet que l'equip tingui una moral molt, molt important.
Un Aleix Coc que, com podem comprovar, té bastantes dades al cap. La primera que ens ha donat és aquesta, la de Roberto, que pot ser trofeu Zamora, i òbviament doncs, se n'alegrava al central tarragoní de que finalment es pugui donar. Veurem si les jornades així ho decideixen, si Roberto segueix deixant les porteries a zero, doncs poder endur-se finalment aquest trofeu Zamora, que ara mateix, mai millor dit, és a les seves mans. També hem parlat amb l'Aleix Coc, i com també ho hem fet amb la resta de companys, del fet d'acabar bé aquesta temporada. Pedro Capó també ho deia fa uns dies, doncs vaja, ja que hi som i ja que hem pogut enllaçar 2 victòries seguides, per què no 3 i fins i tot 4 per acabar un final de temporada força rodó. I l'Aleix Coc hi coincidia 100%. De fet, ell deia que qui se'n recorda ara de com vam començar i que el més important és acabar bé.
Sí, la veritat que estic totalment d'acord, no? Jo crec que és molt més important com s'acaba la Lliga que no com se comença. Ara ningú se'n recorda de les primeres jornades de Lliga, no? Jo crec que el més important és acabar el millor possible, intentar anar a guanyar els 2 partits que ens queden i a veure si podem optar a entrar a la Copa del Rei.
Només queden dos partits, aquest objectiu que deia mentre sella i sella, perquè no ara, ja que els play-offs queda massa lluny, i tot i que hem de pensar en diferents rivals i grups, etc., el poder aspirar, si la cosa va allò rodada com les últimes dues jornades, poder aspirar a disputar la Copa del Rei. Tot començant per la cita de diumenge, horari matinal. De fet, avui hem conegut ja el que era un secret a veus, perquè és jornada unificada, hi ha la Copa del Rei pel mig, fins i tot, depèn de com vagin les coses, el Lleida Esportiu podria tenir alguna remota opció encara d'entrar al play-off en l'última jornada. Per tant, l'horari unificat que fixa la federació, que des de fa ja un parell de setmanes sabíem que seria diumenge, que no dissabte, en un primer moment van publicar dissabte, però al final serà diumenge a les 6 de la tarda, van corregir ràpidament des de l'ens federatiu, doncs feia pinta que seria dins d'aquesta franja aquest enfrontament de l'última jornada, sobretot, com diem, perquè el Lleida s'estarà jugant segurament coses, sigui la Copa, sigui la part alta. I avui s'ha confirmat aquest horari a les 6 de la tarda. Per tant, l'últim desplaçament i l'últim partit de la temporada en horari matinal serà aquest diumenge a les 12 a l'Antonio Puchades contra el València Mestalla, el filial Xe. Ha parlat també Aleix Coc d'aquest equip.
Sí, un equip que ja l'escoltarem també Aleix a xerrar. De fet, el tall d'abans també parlava de la Copa del Rei. Tot això sense preguntar-li nosaltres, els periodistes. És a dir, un Aleix Coc que té en el cap i en la ment doncs bastantes dades, bastanta informació, i també tenia ganes de jugar aquesta Copa del Rei. Sap que l'equip té opcions. Ho admetia, que eren complicades, però no les descartava. A més, diu que jugant contra, per exemple, un rival directe com serà el Lleida d'aquí a un parell de setmanes. En tot cas, aquest València Mestalla, un filial que diu que te'n pot donar una de freda o una de calenta. En general, els filials, doncs, ja sabem que tenen allò partits molt bons, d'altres que potser flugeixen. Un València Mestalla que va començar prou bé, que últimament doncs a la classificació potser ha perdut una mica de força, però que en tot cas està completant una bona temporada. De fet, les dades que ens donarà ara també Aleix Coc, és l'equip més golejador i el segon més golejat.
El València mateix és un dels equips més golejadors i alhora crec que és el segon més golejat, no? Sabem que, bueno, sobretot al seu camp serà un partit complicat. Ells tenen jugadors molt habilidosos, molt ràpids, amb gol, com bé he dit, però bueno, nosaltres el fort que tenim és defensivament, no? Hem de fer el nostre joc, i ara últimament també doncs som forts en tots els aspectes del joc, tant en l'atac ràpid, atac posicional, o sigui que no tenim cap tipus de por. A més, tampoc tenim cap tipus de pressió, llavors hem d'anar allí i anar a guanyar.
Doncs sense por i sense pressió, que encara aquest partit al Centre d'Esports Sabadell de diumenge contra el València Mestalla. A nivell més individual també li hem preguntat per com anar la temporada. Repassàvem abans els números amb aquests 30 partits dels 36 que ha jugat, i els que no ha jugat doncs deuen haver estat per sanció i lesió, perquè la realitat és que Toni Saligrat ha comptat i molt amb el central tarragoní. Tots 30, a més, titular, i tots 30, o gairebé tots, al costat d'un home amb moltíssima experiència, el capità Miguel González. Sobre l'experiència de jugar al costat de tota una institució, com és el Capi, com ell li diu, també li hem preguntat a Aleix Coc.
Bueno, per mi ha sigut una experiència molt, molt positiva, no? A part de jugar sempre que he estat disponible, gràcies, bueno, a la confiança del míster, poder jugar també al costat del Capi, de Miguel, doncs ell que té molta experiència ja també en categoria superior, doncs s'aprèn moltíssim, no? I això també s'agraeix. A més, és un company que sempre dona a ajudar el que té al costat, no? I fica les coses molt fàcils, tant ell com tots els jugadors, que els companys que hi havia al costat amb experiència, no?
L'altre dia Toni Saligrat parlava de la qualitat humana del vestidor. Marc, avui de nou tenim àpat, tenim dinar de germanor, de família.
Sí, no paren, eh? Si la setmana passada comentàvem que ja n'hi havia un, es veu que ja ha tornat a haver-hi aniversaris i que per tant s'han de posar al dia. Deia en Pau Vituri, el cap de premsa de l'equip, que Arturo doncs havia fet anys i vaja, tot plegat s'havia de celebrar, i avui tenien un altre dinar a la plantilla del Sabadell.
Avui tampoc ens queixarem aquí a Ràdio Sabadell, perquè portem una setmaneta que sembla que tota la plantilla de Ràdio Sabadell ha la mateixa setmana, i anem d'esmorzar en esmorzar també. No marxis molt lluny, que ens has d'explicar encara què hem de fer si viatgem cap a terres valencianes. Fins ara.
Torno i us explico.
Portes giratòries.
Abans, com és habitual, quan passa un quart d'hora de les dues, el que hem de fer és repassar els jugadors que han estat al Sabadell i el seu rival, el que fem cada dimecres. Un munt de futbolistes han passat pel filial del València i també per aquest centre d'esports. Pere Belmontepiti, Miguel Ángel Riau, Manolo Cabezas, el japonès Ibusuki Hiroshi, Agus Medina o Aridai Cabrera serien alguns exemples. Avui ens quedem amb un que té una història curiosa. Va jugar al Mestalla i ara juga al filial de l'altre gran equip de València, com és el del Levante. És davanter. El seu nom segur que us sona és Àlex Cortell.
Nascut a Montcada, a València, el davanter Àlex Cortell va signar per l'Excelsior Mouscron, només sortida del juvenil A del València. A l'Acadèmia Che es va formar com a futbolista i després de passar per Bèlgica i de jugar al Ribarroja i l'Alzira, i va tornar per estar-se un parell d'anys al València Mestalla, disputant una cinquantena de partits a segona B i anotant 7 gols. El seu millor any va ser el 2014-2015, a les files de l'Olímpic de Xàtiva. L'atacant va fer 10 dianes aquella temporada a segona B, el que li va valdre per fitxar pel centre d'esports aquell estiu. El Sabadell només va jugar mitja temporada, fent un gol a Olot i un altre a la nova Creu Alta davant de l'Alcoyano. El mercat d'hivern va signar precisament per l'Alcoyano, fent 4 gols aquella segona volta. El 2016, Cortell va fitxar pel Lleida, però la seva etapa a la terra ferma només va durar uns dies. Al final va acabar el grup 2, el Socuéllamos, amb el qual no va poder evitar el descens a tercera. El valencià, això sí, va anotar 7 gols. El camí fins ara de Cortell finalitza justament en un altre filial, el del Levante Unión Deportiva. El filial granota lidera el grup valencià de tercera amb els mateixos punts que l'Orihuela i ja pensa en arribar en forma als play-offs. L'exarlequinat suma una dotzena de gols en el que portem de Lliga.
I ens escolta el telèfon des de fa ja alguns minutets. Àlex Cortell, què tal? Com va la vida pel Levante?
Hola, molt bé, molt bé. Pues, lo que he escoltat antes, pues, anem líders i bé, pues, intentar esta setmana que tenim un partit molt important, pues, intentar treure els 3 punts i poder acabar el millor possible.
Al costat de casa, a més, m'imagino que quan un ha tingut alguna altra experiència ja a segona B, aquí a Sabadell, a Socuéllamos, etc., el fet de ser en un club gran com és el Levante Unión Deportiva, el fet de ser al costat de casa, tot ajuda, no?
Sí, bueno, al final, pues, entre pues, els 26 anys que tinc ara, pues, ja portava 7 o 8 anys en segona B i tenia diverses coses de... Sí, d'aquí de segona B, però quan se te presenta l'oportunitat de firmar en un club com el Levant, pues al final lo que haces tú estás en casa i mai se sap lo que pot passar. Al final anem primers i lo que hay que fer és intentar, estem lluitant ahí per intentar ascendre l'equip a segona B.
Esteu complint amb les expectatives en un grup valencià que la veritat té noms que ens sonen de moltes i moltes temporades, Castellón, Orihuela, etc., a la segona divisió B. De moment, primers, empatats a punts, com dèiem ara, però la temporada està sent excel·lent, sobretot pel que és un filial, no? Que a vegades mai saps si serà tot el regular que un voldria, etc., i de moment esteu donant la cara i de quina manera.
Sí, la veritat és que sí. Quasi tots els jugadors que es formen la plantilla han jugat en segona B, ja jugaren l'any passat i bueno, ja han debutat també en guany 3 futbolistes en el primer equip i vull dir o no, pues n'hi ha un equip prou bo, el que passa que n'hi ha entre equips de tercera per ahí, pues, hi ha 3 grups que no són tan forts, però bueno, en el playoff és lo de sempre, ahí te pots esperar lo que te pot vindre i bueno, així en este grup és lo que tu has dit, de l'Orihuela, Castelló. Hi ha molt bons equips que ens estan ficant les coses molt difícils.
Us entrenava, per ser Àlex, el Paco López, l'home miracle, podríem dir, al primer equip, perquè és increïble la ratxa des que va agafar les regnes del primer equip a primera divisió, com l'ha tret de la part baixa de la classificació, brutal, eh?
Sí, sí, jo ja vaig coincidir amb Paco en el València B, on vaig estar 2 anys i, bueno, és una persona extraordinària com a entrenador, doncs pues, ja ho ha demostrat. Jo vaig firmar així perquè al final... El que te va dir, tenia coses de segona B, també coses de l'estranger, i al final la conversació que vaig tindre de que volia un parell de xos, una experiència, pues, al final vaig firmar així en part per Rau Segua.
Un quan juga en un filial, encara que, com dius tu, estàs aquí aportant una miqueta més d'experiència en un grup tan jove, però quan juga al cap i a la fi en un filial, mira també de reull aquestes coses, la possibilitat, doncs ara, per exemple, amb Paco López a la primera plantilla del Levante, de poder tenir minuts de cara al futur, per què no, d'entrenar amb la primera plantilla, això es té en compte també?
No, a veure, jo, la veritat, soc sincer, no mire de reull perquè jo tinc 27 anys i no està la llei esta que Valentà Ores fa 4 o 5 de que si eres major de 23 no pots, si no és que tens fitxa del primer equip no pots competir. Entonces jo enguany estic centrat en fer una bona campanya en el filial, en fer el major número de gols, que l'equip quede primer i si pot ser pues que s'assenga i ja l'any que ve pues ja se veurà.
T'hem trucat perquè, com dèiem en començar, cada setmana busquem a jugadors que hagin passat per un equip i l'altre, pel Sabadell, el seu rival, aquella jornada. Et pregunto d'entrada per Sabadell. Tu com recordes el teu pas per aquí, per l'equip, per l'Equinat?
Pues bueno, a Sabadell tinc que agrair moltíssim. A més, tinc allí encara conserve amistats allí de Sabadell, la meva etapa, i la veritat que molt, un recuerdo molt, molt, molt sa, molt bo, i bueno, al final la veritat que molt bé, en tot he sentit molt bé.
Vas estar mitja temporada, no sé si et vas quedar amb ganes de més.
Bueno, va ser una decisió d'un dia per a un altre, no va ser que jo volia ni anar-me ni res, sinó que bueno, al final me va tocar un equip com era el Alcoyano, que tot se veu en segona B com és, i bueno, tenia pràcticament al costat de casa, les condicions eren més o menys iguals, i al final jo també volia disputar de minuts i veia que en Sabadell a lo millor no anava a tindre els minuts que podia dispondre en Alcoi, i al final en Alcoi vaig jugar els 15 partits que vaig estar disponible i ja està.
Mm-hmm. I al Mestalla, perquè això ens hem de remuntar una mica més enrere, tu sorties del juvenil A i vas provar fortuna a l'estranger, a Bèlgica, sí. I llavors després, a la tornada, després de passar per, ho sentíem ara, al Ribarroja, a l'Alzira, tornes un altre cop al València-Mestalla. Tu com recordes aquelles dues temporades? Què et va portar tu al pas per al filial valencianista?
No, a veure, pues, al final, molt bé. Jo vaig estar fora, com vas dir tu, en primera divisió, vaig poder debutar com a professional, i després vaig tindre que vindre per un problema que va tindre el club, perquè les llicències d'allí no són iguals que en Espanya, entonces el club va desaparèixer. Vaig tindre que jugar any i mig en tercera, i l'última va fer quasi 20, bueno, va fer 28 gols en l'Alzira, i ja va firmar en el Mestalla. Entonces, pues ahí he tingut la sort d'entrenar en el primer equip, pues no sé, les vegades sobreentrenat, i pues són una experiència molt, molt bona en un club pues, on fa les coses prou bé.
Això de ser de la terra, perquè tu ets de Montcada i haver estat al València-Mestalla primer i ara al Levante Atlético després, això genera ni que sigui comentaris de broma dels amics del poble i això o no?
Sí, bueno, sempre està la típica broma, però al final jo soc futbolista, jo, a mi el que me da de mitja és el futbol, i al final lo que he dit sempre pues, a la gent més... Més que està més prou de mi, de que quan te diu també un equip després d'haver passat per els puestos que passa, que és el Llevant, que te diu i te dona l'oportunitat, pues és algo que és impossible que digues que no. Mm. Que al final és lo que queda, i jo ja ho he dit, jo sempre en els puestos on he anat i on he jugat sempre me n'ha anat amb un sabor de boca, perquè siga de l'equip que siga, al final me deixa la vida en l'escut que porte en la camiseta.
L'última, et pregunto pel partit de diumenge. Segur que segueixes els teus ex-equips, el Sabadell, el València-Mestalla, es retroben sense massa en joc en aquesta penúltima jornada del campionat. Els dos voldrien ser una miqueta més amunt per lluitar per cotes més ambicioses, però segur que coneixes de sobres la que va ser casa teva molts anys, l'Acadèmia, com li diuen, el València-Mestalla, i també el Centre Esport Sabadell. Com esperes que sigui el partit, o com has anat seguint la temporada? Com veus els dos conjunts?
Bé, pues al València sí que l'he dit prou partit, perquè bueno, tinc amics allí i he anat alguna vegada a veure'ls, i la veritat que jo espero que sigui un partit en el que bueno, que pondran el seu xoc cada uno, perquè són dos equips en moltíssima responsabilitat de cara a portar el pes del partit, i jo crec que va ser la Oixina. Són dos grans equipos, i al final cree que se decidirá por venir de tal que de un error de un equipo de un altre.
Àlex Cortell, ara davanter del filial del Levante, exarlequinat, ex del València Mestalla. Tota la sort del món de cara al tram final de temporada. A veure si tornem a tenir el filial granota la temporada vinent aquí al grup 3 de segona divisió B. I a veure si és amb algun gol en la fase d'ascens, per què no, de l'exarlequinat Àlex Cortell. Una abraçada.
Moltes gràcies, un abraç a tots.
Publicitat i a la tornada al Marc Pijuan explicant-nos què hem de fer si visitem València aquest cap de setmana.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, amunt al taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter @amuntaltaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minutets i mig i arribarem a l'equador del programa. Arribarem a 3:15 de la tarda. Sintonia que ens porta a agafar les maletes per últim cop aquesta temporada, com a mínim. Marc Pijuan, estàs aquí de nou una altra vegada com a guia turístic ara mateix.
Sí, he agafat la maleta, m'he posat el mapa a la butxaca i avui viatgem, us portaré, poseu-vos-ho al cap, fins a València.
Es pot tirar més de clàssic, de tòpic, per començar la secció? Difícil, eh?
L'amic Enric Pastor Pastoret, que és qui canta aquest tema, mític València. Un trajecte aquest de Sabadell a València.
Unes quantes versions el que té, i totes curioses, aquesta cançó. Sí. I moltes d'elles no es poden reproduir en antena, però sí que és veritat que és d'aquelles cançons versionades i que més d'un ha fet aquí la seva lletra alternativa. Digues.
Hem portat la València, que és la que toca, toca avui. 3 horetes 45 minuts de trajecte. Si ets en Sergi Garcés, amb un parell d'hores t'hi plantes fàcilment. La capital del Túria, d'allà els aficionats s'hauran de traslladar fins a la ciutat esportiva del València i buscar l'estadi Antonio Puigades, un camp situat a Paterna, a la carretera Mas Camerena, sense número.
De fet, és a la sortida mateix de València. No cal pràcticament ni entrar a València. Un cop arribes allà, a la circunvalació, et trobes molt fàcilment. Si et desplaces més avall, si has d'anar algun desplaçament que hem fet cap a terres d'Alacant i no de València, també passes per l'autopista, l'autovia, ara no recordo quina és, de les dues, i veus allà a la part de la dreta la ciutat esportiva, de València.
Del València. Va, què podem veure, però, en tot cas, a València? He portat allò, ho he fet per temàtiques, hi ha tres llocs, tres recomanacions, una així un pèl més cultureta, una altra un pèl més ociosa i una última d'allò d'estiuetge, en aquesta època que ja comença a fer sol i calor. La primera, va, anem al Mercat Central de València, que em direu, home, per què cal, doncs jo et posaria un símil, seria com la Boqueria a Barcelona, perquè facis una idea. És una construcció d'estil modernista valencià que es va començar a construir l'any 1914 per obra de Francesc Guàrdia i Vial i Alexander Soler i March. A més, tots dos formats a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i havent treballat en l'equip de col·laboradors, per exemple, de Domènec i Montaner, que us preguntareu qui és i per aquell que vagi despistat, doncs, per exemple, el creador de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, molt mític l'edifici, l'antic, el vell, òbviament el nou no, perquè ja és molt modern, l'antic, que sí que és d'estil modernista i que, vaja, val la pena visitar, no només per fora, sinó que també per dins. Òbviament, a dins del mercat, doncs, ens hi trobem de tot i més, el que vulgueu consumir, etc. Faig l'apunt, perquè diumenge està tancat, per tant hauria de ser per aquells que viatgen dissabte.
Perquè fan el cap de setmana sencer, no?
Correcte.
Anar el dia d'abans.
Sí, diumenge en principi tancat, ja poso una mica aquí l'asterisc per aquells que us faci gràcia anar, però vaja, m'ha semblat singular això de visitar el Mercat Central de València, veure'l per fora, per dins, i també, doncs, vaja, les botiguetes que sempre agraden d'aquelles de mercat.
Pero frenar no ves glories a España.
Francisco, pot ser?
Doncs, si et dic la veritat, no conec la veu. Podria ser, perquè és tota sí, tota acudada. Francisco, en tot cas, és l'himne de la Comunitat Valenciana, el que vindria a ser els Segadors, perquè la gent, doncs, faci un símil ràpid. És el que estem escoltant. Segona recomanació, típica tòpica, però que jo crec que val la pena, és la Ciutat de les Arts i les Ciències, que és un complex arquitectònic, cultural i d'entreteniment de la ciutat de València. El complex, dissenyat per Santiago Calatrava i Fèlix Candela, va ser inaugurat el 9 de juny de 1998. Per tant, enguany celebren el seu 20è aniversari. Déu-n'hi-do, ja 20 anys, Sembla que fa 4 dies que el van inaugurar, i no, perquè ja en fa 20. Sí que van tenir uns tals de problemes al principi, amb alguna que altra, doncs, problema amb el tema de l'arquitectura, que no sé si se'ls espatllava, sinó que van posar en dubte Santiago Calatrava, que una mica els hi havia colat un gol, però vaja, en tot cas, un edifici i una... tot plegat un...
Sí, un recinte.
Això, tot... un recinte, ara no em sortia, un recinte força maco i...
Sí, val la
espectacular
pena,
de veure.
De fet, no cal ni entrar si és que no es vol entrar. Tot el que és al voltant són una zona de passeig que pots fer aquí uns quilòmetres, fer una volteta que sempre ve de gust si fa un dia de sol, després en parlarem, i que la veritat és molt maco, amb aigua, amb fons, val la pena fer un vol.
Seria gratuït, si voleu entrar, em sembla que s'ha de pagar, depèn de quina activitat vulguis visitar. En tot cas, he trobat la web, que és cac.es, és a dir, cac.es, allà teniu tota la informació del que s'hi fa en aquest recinte, i a més aquests dies, doncs, fan això del 20è aniversari, que celebren diferents activitats. Vale, extra bonus, una miqueta de platja, anem al Saler, que és a les afores de València, enclavada en ple parc natural de l'Albufera de València, i que de fet és la preferida per molts d'aquells que busquen un entorn natural, tranquil i sense aglomeracions. I destaquen, doncs, les dunes que hi ha a la platja del Saler, que està molt cuidat, que de fet protegeix dels vents una ben conservada i de vegades infranclejable pineda dels arbres que trobem a les afores d'aquesta platja. I per aquells més agosarats, doncs, sapigueu que a la platja del Saler s'hi pot practicar nudisme, hi ha algun tram que, si us ve de gust i us agrada això del nudisme, doncs que sapigueu que ho podeu practicar i que, vaja, sempre va bé. Ara que ja comença a fer el sol, d'aquí una estona veiem quina temperatura farà, però vaja, bona previsió, ja t'ho avanço, Adri.
Voy por el camino voy, a ver para comer.
Francisco, ¿es aquest?
No, aquest no seria Francisco.
Aquest sí que el tinc controlat, aquest sí. L'Arguinyano de Ràdio Sabadell, Marc Pijoan, què ens recomana?
Doncs mira, per fer-ho allò res i curt, començarem dient
una paella, no?
Bueno, que l'ingredient principal de la cuina valenciana és l'arròs. Ja us ho podeu tatuar al cervell, que en tot cas tenim diferents tipus d'arròs. Podem, per exemple, destacar l'arròs negre, que és pel color que s'adquireix de fet de la tinta del calamar i que més enllà del color, doncs, també li dona un gust molt peculiar i molt bo, i que, vaja, es pot menjar acompanyat d'allioli. Jo crec que aquí en sabem bastant d'això d'allioli i que això allà també els ha agradat. Hi ha la paella de marisc, molt típica sobretot en els pobles de costa, i com no, la deliciosa paella valenciana, que ara molts potser se sorprendran perquè els ingredients són els que direm. La paella valenciana, la tradicional, els ingredients són els que direm, no els que normalment mengeu en un xiringo allà a la Barceloneta o on aneu a menjar a vegades paelles. Atenció, pollastre, ànec, conill i cargols. Aquests quatre ingredients formen part de la paella valenciana típica tradicional.
A vegades també hi ha gent... alguna verdura,
sí, etcètera. Sí, podem posar-hi verdures, hi ha gent que també li posa marisc, peix, però que això és el que porta l'ingredient bàsic, eh? Cargols, conill, ànec i pollastre, segurament. Jo, de fet, no he menjat cap paella amb ànec ni amb cargols. Pollastre i conill sí que és més típic, però d'aquella tradicional no l'he provat mai, per tant, ganes de fer-ho. També tenim dolços, per acabar de fer una mica el complet. Els dolços valencians tenen una forta influència àrab, llegim, de manera que l'ús d'ingredients com les ametlles, la mel és molt freqüent. Diuen que el dolç més famós valencià és el torró, fabricat a Xixona, a Alacant. Hi ha casinos a València, a casinos, també doncs, a base d'ametlla i sucre. Diu que també són molt populars els confits de casinos o d'Alcoi. Per tant, si tenim ganes de provar-los, doncs els podem demanar. Mm-hmm. Tenim més postres típics, com l'arnadí, que és un pastís elaborat amb carbassa i ametlla, les almohàbares...
L'he tastat i no sabia que es deia així.
Sí, doncs mira, arnadí. Sí,
no hagués sabut trobar-lo una altra vegada, però la veritat és que sí, està molt bo.
No t'acostarà sense haver una cosa més, eh? Les almohàbanes, que són una mena de rosquilles de crema, els rossigones, que són dolços amb ou i amb mella i de textura dura, que es tallen rombes, per tant, no sé si menja alguna cosa amb romba, doncs mira, és rossigones. I, per últim, la ropi talletetes, que és una mena d'almíbar amb trossos de carbassa o fruita. Vaja, un almíbar que li diuen arrop i talletetes.
Ara que comença la temporada d'allò de fer Operació Bikini, tot és light, tot és molt suau i per poder...
Sí, pots dinar i després te'n vas al saler a córrer una mica per la platja.
Hem de patir, no plourà, farà sol. A València sempre és una terra de dies radiants, però no sé si serà el cas.
T'he de dir que és l'únic dia de la setmana que marca mínima pluja.
O sigui, hi ha alguna possibilitat.
Diumenge, ja veuràs mínima.
Ja veuràs tu.
De fet, a l'hora del partit, això de 8 a 2, surt els núvols amb pluja. Això sí, temperatura agradable.
I recomanava a Marc Pijuan que anéssiu a la platja a fer nudisme, sí.
Ah, en tot cas,
els valents.
Si tires a la platja, et mulles igualment, per tant...
Proveu, no vindrà d'aquí, no?
Proveu la platja del Saler, doncs això, una miqueta de pluja, però vaja, en principi no hauria de ser res superdestacable, vent també una miqueta, però res de l'altre món, jo crec, fem una aposta, que finalment va, no plourà i a l'hora del partit es podrà jugar tranquil·lament.
Doncs em sembla fantàstic. El que ve ara sí que me'l conec, eh?
Sí, és molt típic, de fet. No,
és
no
un
té...
equip de primera.
Clar, no té himne de...
Nostre València.
D'equip, perquè agafen el del primer equip, òbviament, és un filial, però escoltem l'himne i marxem amb l'himne del València Mestalla.
És un equip de primera, Nostre València, club de futbol, que lluita per a defendre en totes bandes els tres colors.
Et diré que per mi tots són franciscos, una mica.
Sí, sí.
Jo no ho sé, potser...
Mira, ara vindrà la tornada, ja veuràs.
Que era una bona manera per a València representar.
T'animes o què, un karaoke?
Amb un valencià, visca el valencià.
Sabia jo que era qüestió, de tirar una miqueta de la llengua i l'últim dia s'arrencaria amb el karaoke Marc Pijuan.
Del nostre cor.
Tens tot l'himne, si vols, eh? O sigui, no. Doncs deixem-ho aquí, va.
Marc
Pijuan, gràcies tota la temporada acompanyant-nos amb les recomanacions per la gent que viatgeu a fora a veure el Sabadell. Fins ara.
Fins ara.
És el millor.
Segueix-nos a Twitter @RadioSabadell. All my ladies, blind to the left, straight to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Blind to the left, straight to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction.
Dos quarts i mig de tres, continuem endavant, deixem ara ja el partit, com sabeu, diumenge a les 12, des de 2:15 en directe al Sabadell en joc de ràdio Sabadell, des de l'Antonio Puigà, des de Paterna, aquest València Mestalla, centre d'esport Sabadell de la jornada 37, i parlem ara del cara i creu que hem tingut a la preferent femenina, que també s'apropa, com és habitual per qüestió de dates, al tram final de competició. El Sabadell femení s'ha complicat la vida al perdre Olímpia 0-2 a casa contra el Cerdanyola. Guanyar era sinònim pràcticament sí o sí de permanència.
Ara, amb aquesta derrota, les arlequinades són onzenes amb només dos puntets de marge sobre la permanència, sobre la salvació. Però aquesta setmana descansen, perquè era el dia que tocava jugar contra el Tortosa Ebre, equip ja retirat, el que pot complicar una miqueta la vida a les arlequinades. Per contra, si mirem el cantó positiu, hi ha enfrontaments directes en les dues últimes jornades, la qual cosa pot beneficiar també aquest centre d'esports femení. Àngel Codina, el tècnic del sènior femení arlequinat, lamenta sobretot la falta d'ambició que va detectar, que va veure a les seves jugadores, malgrat tot el que s'estaven jugant contra el Cerdanyola.
L'ambició del nostre equip. Vam sortir, no vam fer un partit. Si arriba a ser la jornada 10, doncs mira, no hagués passat res, perquè mira, va ser un partit bastant planer, línia recta, sense cap tipus d'intensitat, sense cap tipus d'ambició. Però en aquestes hores de temporada, on guanyant, ja ho deixàvem tot pràcticament fet, vaig acabar una miqueta decepcionat amb l'ambició del meu equip.
Aquesta setmana, com dèiem, el Sabadell femení no tindrà partit. A l'altre extrem, el Planadeu femení, que després de tot l'any a la cua, suma ara dues victòries seguides. S'aferra aquesta preferent femenina, l'última 2-5, ni més ni menys, que el camp del tercer classificat, del Vic Riu Primer. Sembla que l'equip de la zona nord li va millor jugar contra els equips de la part alta que no pas contra els rivals directes. Vicent Díaz, el tècnic d'aquest Planadeu femení, es queda amb el fet d'ara sí dependre d'elles mateixes en els dos últims partits.
Dos últimas victorias nos han hecho entender de nosotros mismos que cuando llega a estas alturas de liga, pues es lo que quiere, depender de nosotros, de uno mismo y no de los resultados. Y la verdad que muy optimismo por el partido, por las victorias y por las sensaciones.
El Planadeu femení, ara com ara, segueix en descens, penúltimes, però això sí, empatades ja amb la zona de salvació. Diumenge a les 4 rebran a més un rival directe, com és l'Estartit, al qual poden passar si el guanyen. Les empordaneses sumen 5 derrotes consecutives i el Planadeu intentarà forgar una miqueta en aquesta ferida. I parlem també del futbol territorial, perquè José Luis García ha dimitit com a entrenador del Planadeu masculí. Us ho dèiem dilluns, l'11-0 al camp del Joventut 25 de setembre de Rubí ha estat el detonant. Un marcador, això sí, que el tècnic local considera irrellevant, ja que anaven amb 11 ajustos, dels quals 4 estaven malalts. Fins i tot el porter del juvenil va haver d'actuar com a jugador de camp. Fins al desembre, assegura García, la cosa anava pel bon camí. A partir d'aleshores, però, el grau de compromís va ser molt just per part dels jugadors, segons ha explicat avui a Ràdio Sabadell el ja extècnic del Planadeu, José Luis García.
En el fútbol, y además yo les ponía ejemplos que no son ciertos, ¿no? Yo me acuerdo uno de los ascensos míos, que estábamos a 9 puntos de... Sí, a 8 puntos del líder. Pero claro, nunca bajamos el pie, nunca, jamás. Quizás aquí pues, ha pasado eso, pierden un partido, mentalmente te vienes abajo, diciendo, bueno, esto no, esto es largo, esto hasta que no se acaba y las matemáticas no te dicen que no, no se puede bajar los brazos. Es un tema también de mentalidad, del futbolista que tiene mentalidad de profesional y el que tiene mentalidad pues, de jugador amateur, es así.
José Luis García segueix de moment vinculat al Planadeu perquè entrena un equip infantil i continuarà fins a finals de temporada. Els moviments que volia fer de cara a l'any vinent, això sí, els ha frenat en quant a fitxatges per l'amateur i ara escoltarà ofertes.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Respira. Viu al punt més alt de Sabadell. El proper 5 de maig obrim les portes de la nova i exclusiva zona residencial de Sabadell, Nou Can Gambós. 16 cases unifamiliars des de 225 metres quadrats amb jardí i piscina privada, al costat de Sant Quirze i connectades amb la C58. Truca'ns al 934-05-0101 o apunta't a www.nyn.es. Vine a visitar la casa mostra en Roda Gimonet 180. Nou Can Gambós. Molt més que un lloc per viure. Un lloc per gaudir de la vida.
This is a journey into sound.
Xocolata Express.
amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Setze minutets i mig, ens queden encara de programa. Hem d'obrir la plana poliesportiva avui amb un autèntic partidàs. L'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo masculí debuta avui, concretament a les 8 del vespre, als play-offs pel títol de la Lliga Premat. S'ha tancat ja la fase regular amb el club com a segon classificat d'aquesta divisió d'honor masculina i, per tant, comença ja, de fet ja ha començat per d'altres equips, la lluita per la Lliga, pel títol, pel trofeu de campions. L'equip del Xava Gómez rep el Club Esportiu Mediterrani, un rival que ja els va eliminar de la Copa Catalunya i sobretot també de forma dolorosa en un partit molt marcat per les moltes baixes, per l'arbitratge, per una sèrie de condicionants que van afectar els sabadellencs de Tenerife, però al cap i a la fi el Medi va eliminar de la Copa del Rei el Natació Sabadell. El tècnic cantàbric del club Xava Gómez recorda que de res servirà haver acabat segons la fase regular si ara no fan la feina.
En un playoff, el playoff lo malo que tiene es que te juegas toda la temporada en tres semanas, o en una en principio. Hemos hecho muy buena temporada, pero bueno, si caemos eliminados a la primera de cambio, pues lógicamente sería empañarlo, ¿no? Pero por desgracia es un equipo que nos puede eliminar, lo sabemos, y por eso vamos a ir a hacerlo lo mejor posible.
Una de les notícies positives és poder comptar amb Javier Gorría, del tot recuperat ja, i que de fet ja ha reaparegut en l'últim enfrontament d'aquest Astralpool masculí. Pepe Motos, per tant, serà l'única absència al Sabadell de cara als play-offs que arrenquen avui a les piscines Carles Ibars de Can Llong. Xava Gómez s'hi ha referit sobretot al retorn de Gorría.
Está jugando, evidentemente, se nota que le ha faltado mucho, ya está muchos meses fuera, le falta un poco de coger ya no el ritmo, sino el juego, pero bueno, podemos contar con él, que es lo importante.
En l'última jornada de la fase regular, Sabadell i Medi es van veure les cares, també al mateix escenari, a Can Llong, com avui, un partit en el qual l'Astralpool es va imposar per 3 gols, per 10 a 7 pel Xava, però el partit no serveix de referència perquè no hi havia res en joc.
No tiene que ver, era un partido en el que además les faltaba el portero, es otra historia. Un playoff es empezar de cero. Empezamos todos con cero puntos porque no existen, empezamos con igualdad de condiciones, lo que has hecho hasta ahora no cuenta, lo importante es lo que tienes que hacer a partir de ahora.
I tot, com dèiem, en uns play-offs que ja han arrencat ahir primers partits, l'Atlètic Barceloneta va complir amb els pronòstics, va golejar 18 a 9 al Real Canoe madrileny i el CNB, el Club Natació Barcelona, va guanyar de forma molt ajustada per la mínima 7 a 6 al Quadis Mataró. Ahir també es va jugar, en aquest cas femení, l'Espanya-Holanda de la Lliga Mundial a la piscina Mundial 86 de Madrid, tot i ser un dia festiu, amb un ambientàs a la piscina madrilenya i amb 8 waterpolistes del Natació Sabadell, com és habitual, a la convocatòria del combinat estatal. Derrota de les de Miquioca per un gol per 10 a 11. Malgrat aquest resultat, igualment s'han classificat per la superfinal d'aquesta competició de la Lliga Mundial Femenina de Waterpolo.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
No ens movem encara de l'aigua, canviem el waterpolo per la natació, perquè Judit Ignacio ha explicat les raons que l'han dut a renunciar a l'europeu de Glasgow, que es disputa en unes setmanes aquest estiu, notícia que ja coneixíem de fa uns dies. Avui tenim la lectura que fa la pròpia esportista, parlant per primera vegada d'aquesta qüestió. És una informació amb la veu de la Mireia Sanz.
Judit Ignacio ha decidit declinar la convocatòria de la selecció espanyola per participar als relleus del Campionat d'Europa. Després d'assolir el bitllet a l'Open de Màlaga, la nedadora ha decidit fer un pas al costat perquè assegura que no es troba ara mateix preparada per fer front a una competició d'aquest tipus.
Els motius que vaig donar, simplement que no em sento psicològicament i físicament preparada per afrontar el que suposa una responsabilitat com aquesta. Físicament i mentalment, les dues coses.
Ignacio també ha reconegut que no era una decisió fàcil de prendre, veient el nivell de la prova i l'al·licient de competir internacionalment. Després de moltes voltes, però, la decisió és ferma.
No, és una cosa que hem hagut de pensar una vegada seleccionats i hem hagut de pensar-ho molts dies i de decidir ser fermes amb la decisió que preníem.
La nedadora del club ha rebut el suport dels seus companys, entrenadors i del propi Natació Sabadell, començant per un dels que sí que hi serà, Marc Sánchez.
Bueno, ella té els seus motius i no sé si li haurà explicat a qui sigui, però bueno, la comprenc completament, parlo sempre amb ella i sé que si ha renunciat és perquè ella troba que és el que ha de fer i que és el millor per ella.
També del director tècnic de la secció de natació, Barki Zerovski, el polonès ha remarcat, més enllà de la decisió presa, la gran feina que ha fet la sabadellenca en els últims mesos.
Primer, estoy muy orgulloso, Judith, con lo que hizo, ¿no? Meterse en el equipo nacional, después año muy complicado, yo creo que ha hecho un gran trabajo y el fruto de esto era sus resultados en el Open.
I a diferència del que diu la pròpia Judit Ignacio, Kizerovski sí que ha confessat que era una renúncia que es veia venir, coneixent-la i analitzant com ha anat la temporada. Això sí, el director tècnic del Natació Sabadell espera que en un futur proper pugui tornar a la selecció.
Es cierto que desde el principio nos dijo que no quiere ir con el equipo nacional. Esto fue decisión suya que hemos aportado desde el principio. Y bueno, yo espero que el futuro, cuando sí se mete en el equipo nacional, va a ir. Pero bueno, yo te lo digo que tener la oportunidad de anunciarlo ya es un gran cosa, ¿no? Judith, por cómo ha empezado la temporada y dónde ha venido el Open, estoy muy orgulloso de su trabajo y espero que siga así.
Judith Ignacio, la història d'una renúncia a l'Europeu de Glasgow per motius físics i també psicològics. Una nedadora sabadellenca que diu adeu a una cita internacional per no sentir-se en aquests moments a l'alçada d'una fita d'aquest nivell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I a tot això, com ja us ho vam explicar la setmana passada i vam encetar aquesta secció dilluns passat, en el primer dia de la setmana, anem seguint des de dins la Titan Desert, aquesta edició de la prova de resistència que es disputa des del passat 29 d'abril i fins al 4 de maig, és a dir, fins demà passat pel desert magrebí. Avui toca la quarta etapa d'aquesta prova. Tenim allà diferents sabadellencs, amb un d'ells, amb el Santi Ramos, estem colant-nos, està sent els nostres ulls dins de la Titan Desert. En concret, avui ens explica com ha patit, perquè allà també, com deia, dimecres passat quan va passar per aquest mateix estudi, es va patir, l'etapa de marató. La segona i la tercera etapa formaven una etapa de marató dormint al desert, portant-ho tot a sobre per poder afrontar aquestes dues jornades de competició a la Titan Desert, i com ja vam fer dilluns amb l'estrena, avui també ens colem dins de la Titan Desert amb els ulls i les sensacions del nostre sabadellenc, de la nostra llegenda, la Titan Desert, Santi Ramos.
Bueno, finalitzada la segona etapa, la segona part de l'etapa marató, que seria la tercera. Tot superbé, comencem a entrar al desert, hem deixat les dues primeres de muntanya, han sigut bastant duretes, hem salvat el tall el primer dia de 2.700 d'alçada i 115 quilòmetres, i allí 112 quilòmetres amb 1.200 d'alçada. Avui etapa marató, hem finalitzat amb 7 hores i algo, també rodadora, molta calor, i tot bé, tot superbé. Encarem ja la quarta per demà i una miqueta tocadets amb el tema de llagues i cansanci, ja, que va fent mella, però bueno, anant mirant la gent com va caient ara respecte al calor i els trencaments i el tema de salut. Va bé, una abraçada molt forta des del Marroc. Salut.
Una quarta etapa, a la qual feia referència al Santi Ramos, que tenim ara mateix en marxa, 95 quilòmetres, per tant, una mica de respir. Després de la quilometrada que porten a sobre, avui entre Rixani i Merzuga. Anem a parlar una mica més de bicicleta, va.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Que la prova de la Copa Catalana de BTT a la Vall de l'Hort, al Solsonès, ha deixat un record molt diferent a la ment de Sandra Santanyes i de Mercè Pacios. La de l'Olympia Cycles, per exemple, va caure dissabte i va acabar retirant-se mentre Pacios va signar un gran cap de setmana, sent tercera a la crono de dissabte i segona a la prova de diumenge, per darrere només de Clàudia Galícia i per davant de la líder de la General, que no és una altra que Magda Durán. Comencem, per exemple, per Mercè Pacios. Va ploure a bots i barrals, el que va afectar molta gent, inclosa, com dèiem, Sandra Santanyes. No caure, per tant, era el primer èxit, com explica una Pacios, conscient que saber-se adaptar era clau.
Clar, els dies anteriors entrenes i ho fas d'una manera i de sobte, quan plou, el terreny canvia. Cada que hi hagi 5 minuts de sol, torna a canviar. I com passen els ciclistes, va canviant. I llavors és saber llegir el terreny i saber voler, bueno, decidir si vols descartar més o menys. Llavors, això és el plus, la dificultat.
Pacios no competia al Solsonès amb la idea de lluitar per la general, però com qui no vol la cosa s'ha plantat segona, amb la qual cosa en el futur pot fins i tot aspirar alguna cosa més.
Els problemes mecànics, no? Igual que les caigudes, tots formen part de la cursa, llavors no ho fico com a excusa, però tot i així, amb el resultat d'ahir, m'he ficat segona de la general, tot i que no és el meu objectiu. O sigui, és possible que hi hagi alguna prova que no participi i torni a perdre la general, però bueno, de moment estic allà a tauler-ho.
La valoració de Santanyes, per motius obvis, radicalment oposada, dissabte va caure, va poder competir sense massa molèsties a la crono, 105ena, però l'endemà es va aixecar molt de mal amb el genoll inflamat i després de rodar una mica per provar-se va decidir posar peu a terra i no sortir uns minuts abans de l'inici de la prova.
Va ser la zona més perillosa del circuit i, bueno, de fet, ja havia fet el tram més perillós i, bueno, vaig caure just una miqueta després, se'm va acabar la roda al davant i vaig sortir volant contra unes pedres, no? I, bueno, i això em va donar un cop molt fort al genoll i aquí al quàdriceps i, bueno, no és la millor caiguda per pedalar.
A diferència de Pacio, Santanya sí que tenia previst lluitar per la general, sí que era el seu objectiu a la Copa Catalana. Ara s'han intercanviant una miqueta els papers, els rols. Tot i que no renuncia a res, Santanya sap que és molt més difícil.
És bastant, bastant impossible, no?, de guanyar-la. Bueno, s'ha d'anar dia a dia perquè el que m'ha passat a mi li m'ho passava a les altres també, o sigui que, bueno, que vam fer la crono, vam deixar aquesta carrera i, bueno, la setmana que ve hi ha una altra si podem participar, jo espero que sí, que només sigui el cop i, bueno, va ser més que res per evitar mals majors, no? Però prefereixo no córrer una carrera i que la lesió aquesta em duri una setmana, no, la córrer la carrera, tornar a caure perquè el circuit estava realment malament. I, bueno, que això s'allargui i tornem a passar com l'any passat, no? Mils i mils de l'altre.
A l'espera de si Santanyes arriba a temps o no, diumenge, 5ª prova d'aquesta Copa Catalana de BTT a Montjuïc, a priori amb les dues ciclistes sabadellenques prenent-ne part i amb un cartell d'autèntic luxe.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Repassem informacions en format més breu. Per exemple, 5 sabadellencs s'han proclamat campions d'Espanya de tennis platja a Vera, a Almeria. Són els sub-14, Víctor Vega, Anna Costa i també Maria Sarracanta, i els sub-18, Pep Costa i Pol Filella. En el cas dels tres primers, disputaran el pròxim mes d'agost el Mundial de la categoria a Rússia. L'Oar Gràcia Femení ha debutat amb victòria a la Copa Catalana. Les de Xavi Font es van imposar per 19 a 28 a les franqueses en un duel molt complet de les gracienques. El tècnic verd i blanc, però, reconeix que les tres setmanes que duien sense competició els van passar factura.
És que hem estat tres setmanes sense jugar cap partit, vull dir, els hem aprofitat per anar recuperant gent, per anar fixant coses amb la feina, però la veritat és que, és que després de tres setmanes i aquestes alçades de la temporada, vull dir, ens va costar una miqueta agafar el ritme al partit.
Aquest resultat deixa el conjunt local quart a la classificació, això sí, amb els mateixos punts que el líder i amb un partit menys que la resta de competidors. Diumenge a les 7, l'Oar s'enfronta a l'Embol Pardinyes en el segon duel de la lligueta d'aquesta Copa Catalana. A la competició masculina, demà a 9:45, el Creu Alta Sabadell rebrà el Cooperativa Sant Boi. I el Rugbi Sant Cugat organitza juntament amb la Unió Esportiva Sant Boiana el Campionat d'Espanya i el Torneig Nacional Cadet de Rugbi. Hi prendran part els sabadellencs Arnau Vinyes, Max Rama, Marc Rovira, Marc García i també Gonzalo Rodríguez, a més d'un dels organitzadors, el delegat del Sant Cugat, Joan Rama. Més coses al natació. Sabadell de bàsquet femení visita demà a 9:45 la pista del Sant Andreu Natzaret. Quim Gómez, l'entrenador de les nedadores, recorda que el rival 12è és més avall d'on li correspon al seu nivell, ja que les considera jugadores de qualitat.
Com ha anat aquesta jornada? Doncs la veritat és que els resultats han acompanyat molt i guanyar per nosaltres seria molt important. En Natzaret, de totes maneres, és una mica enganyós perquè té jugadores amb molt de bàsquet, és un equip que té qualitat i que jo crec que està en una posició que no s'esperaven estar fa un temps. Per tant, bueno, vigilem perquè és un equip perillós que a més juga a casa seva i molt respecte davant d'un rival que és un equip sòlid.
Serà el partit ajornat d'aquest últim cap de setmana. El club és 11è, un lloc per sobre del rival. Mentrestant, el Carme va guanyar l'Osona 35-63 i és tercer, empatat amb el segon, el Sant Fruitós. Álvaro Fernández, l'entrenador d'aquesta escola del Carme Mas Avícola, ha parlat d'un gran èxit de temporada.
Tots estem il·lusionats en intentar lluitar totes les posicions que puguem, però ara mateix el que tenim són 20 victòries, que torna a ser rècord de l'escola del Carme, i ara mateix matemàticament acabarem entre els tres primers, per tant, un èxit de temporada a nivell competitiu, i esperem doncs, que puguem lluitar-la fins al final contra Sant Fruitós.
Diumenge les Carmelites visiten el Minguella, un rival que ja coneixen de fa temps, ja que van coincidir també a segona i que les va guanyar la primera volta. Una categoria per sobre, derrota 52-58 de 6 del Sant Nicolau femení, ja descendit contra el Draft Gramenet. En els últims duels, el cos tècnic gran espera màxima ambició a les seves jugadores, malgrat haver perdut ja la categoria. Diumenge, a 2 de 6, les col·legials visiten la pista de l'Igualada. I finalment, el grup de raó en Estudi Barcelona segueixen caiguda lliure, 10 jornades seguida sense guanyar, i en l'última golejada 8-2 a la pista del Sant Joan de Vilassar, en un partit que anava 8-0 al minut 37. Els sabrellencs són 11ens, a 6 punts del perill i no poden descuidar-se. Aquesta setmana no hi ha competició al futbol sala, tornarà la vinent a casa contra el Sant Cugat, el primer que avui se salvaria. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui del 2 de maig del 2018. Demà, per exemple, ens visitarà l'Albert Robledillo amb els seus tirs lliures, històries curioses del món del bàsquet. Ho tindrem també la dosi de Titan Desert, sabent com li ha anat aquesta última etapa al Santi Ramos, o a Josu Ozcoidi, jugador donostiarra del Centre d'Esport Sabadell, tot en una jornada que ens deixarà moltes prèvies, molts partits amb equips sabadellencs de pel mig. Una abraçada des del control de so del Toni González. Demà, amb el Marc Pijuan, més teca. Adéu-siau!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.